Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell alerten que no tenen prou personal per donar resposta a les necessitats de la ciutat amb la qualitat suficient. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La falta d'efectius també s'hi suma un mal estat del material i de les instal·lacions. Ho han denunciat al matí de Ràdio Sabadell Pau Estartús i Cristian García.
Nosaltres necessitem més material per poder intervenir i personal per poder treballar amb seguretat i donar respostes eficients a la ciutadania.
Que ara mateix no es poden donar.
No en garanties.
Sí, sí, es poden donar. És el que dèiem abans. Es poden donar, sí. Amb quin temps de resposta? Depèn.
De quina forma? Depèn, també. Si acaba funcionant el material, no acaba funcionant. Si tenim aquell material precisament, no el tenim, perquè està de baixa.
Simultaneïtat de sinistres o no.
La mateixa situació es repeteix arreu del país, on es calcula que falten uns 600 bombers.
El segon cotxe elèctric infantil del Taulí es quedarà a la planta de pediatria.
El vehicle, portat per Elite Taxi Sabadell, servirà per traslladar els nens fins al quiròfan, les sales de proves i l'aula hospitalària d'una manera més divertida i relaxada. Tot plegat després de l'èxit de la implantació d'un primer cotxe d'aquest tipus fa un mes al centre quirúrgic ambulatori.
En esports, l'exjugador arlequinat Quico Ramírez serà el substitut de Toni Saligrat a la banqueta del centre de Esport Sabadell.
El tarragoní, que ha passat per clubs com el Nàstic, l'Hospitalet, el Castellón o el Wisla de Cracòvia, és el principal candidat per convertir-se en el tècnic del Sabadell. El fitxatge es podria fer oficial en les pròximes hores.
De tot plegat ho abordarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 10 graus a Sabadell. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, què tal? Durant les properes hores esperem que es mantingui el temps força tranquil, clarament dominat pel sol, després que els bancs de boira, boirina i estrats baixos que hem tingut durant el matí en zones de l'interior s'hagin anat trencant i només en pugui quedar algun de molt reduït, molt local, en zones del nord de la plana de Lleida. Amb tot, durant aquesta propera nit i propera matinada, veurem com es tornen a formar aquests bancs de boira i estrats baixos en moltes zones, especialment de la depressió central, però puntualment també en d'altres àrees del prelitoral, baix del Pirineu, Prepirineu, en les zones més fondes, i també fins i tot veurem algun núvol baix que demà al matí i de nou especialment al vespre podran formar-se en zones del litoral. A banda d'aquests intervals de núvols baixos i de les boires de l'interior, el cel completament serè i amb unes boires que s'acabaran trencant especialment a partir de migdia, primeres hores de la tarda, de manera que demà, el cel tornarà a venir dominat pel sol amb algun núvol alt, prim, que n'hi ha circulant, però que serà poca cosa. Demà la temperatura quedarà molt semblant a la d'avui, més baixa allà on la boira sigui una miqueta més persistent, és a dir, zones del nord de la plana de Lleida, on de nou a tot just arribaran els 7-8 graus de temperatura màxima. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze i també a l'alçada de Sabadell per anar cap a Terrassa i a Ripollet i a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 trobem problemes a Barberà en sentit sud per accedir amb l'autopista del Vallès i a l'AP7 a Santa Perpètua retencions en sentit Tarragona. I si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Nou Barris en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7 i comencem parlant de reivindicacions perquè el Parc de Bombers de Sabadell no compta amb el nombre d'efectius necessaris i disposa de material antiquat. De fet, els seus professionals han explicat al matí de Ràdio Sabadell que els falta un sergent, dos caporals i un bomber. A més, asseguren que els vehicles d'extinció tenen una mitjana d'edat i que el parc té goteres i plagues d'escarbats.
Sabadell no és un cas aïllat a Catalunya on els bombers estan en peu de guerra des de finals del mes de novembre. I és que arreu del país calen 600 bombers i 4 d'aquests corresponen a l'àrea de Sabadell. Per tot plegat, la situació a la ciutat és prou bona comparat amb la realitat que es viu a l'àrea de Girona. En qualsevol cas, els bombers estan preocupats per aquesta manca d'efectius. Cristian García, bomber sabadellenc, ha exposat un exemple de com afecta aquesta realitat.
Nosaltres som mínim 8 en un incendi de vivenda, sortint tot el parc. Sortim els 8, repartint-se en 3 vehicles. Si hi ha un altre foc de vivenda, aquest segon servei, el que sigui, es demorarien el temps perquè tindria que vindre una altra part que amb una mica sort tampoc té un altre servei, ha de vindre una altra part del voltant per poder atendre aquesta sortida.
D'altra banda, Pau Estartús, bomber sabadellenc, recalca que aquesta realitat contribueix de manera negativa en el manteniment d'uns estàndards de qualitat i de rapidesa.
El fet de no tenir bombers no vol dir que nosaltres no respondrem. Clar que respondrem. I si al final hem de fer el doble de feina, doncs farem el doble de feina. I si la situació és de risc, evidentment que hi anirem. El que nosaltres no volem és que aquesta situació repercuteixi, una, en la nostra seguretat, perquè per nosaltres poder fer la nostra feina també volem fer-la amb seguretat i amb un mínim de garanties, això implica personal i material, i mantenir, diguéssim, un estàndard de qualitat, de temps de resposta.
A banda de les mancances de personal, els bombers també denuncien problemes amb el material. Asseguren que els camions són antics i que, de fet, els vehicles tenen una mitjana de 10 anys de vida. A banda, els preocupen especialment les màscares de seguretat que fan servir durant els incendis, que estan en mal estat i són antigues. A més, els bombers també denuncien que el parc de Sabadell està en mal estat amb goteres i plagues d'escarabats a l'estiu.
El PSC qüestiona l'actuació del govern municipal per evitar la plaga de processionària detectada en alguns punts de Sabadell. La formació opina que l'executiu local no ha fet els tractaments preventius quan tocava, la qual cosa ha derivat en l'aparició de les incòmodes erugues. Si es toquen, aquests insectes poden provocar urticàries, mentre que també signifiquen un perill real per les mascotes, perquè si se les empassen poden morir ofegades. El primer secretari del PSC, Pol Gibert, recorda que és obligació del govern actuar de forma preventiva per evitar la propagació d'aquest tipus de plaga.
Perquè no demanem res que no s'hagi fet abans, diguem. Aquest tipus de tractaments preventius s'ha fet en diferents anys, amb el qual no demanem una actitud extraordinària per aquest tema, sinó simplement que l'Ajuntament compleixi amb la seva obligació, o que ha de podar els arbres, doncs també ha de cuidar d'aquest tipus de plagues, no? I demanem que actuïm la seva feina ordinària, no és cap cosa que surti del seu marc competencial, diguem, ni que no sigui de la seva obligació.
El govern, però, ha rebatut les acusacions del PSC. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha assegurat que els tractaments preventius estan programats i que es fan cada any quan arriba la tardor. Tot i això, admet que no sempre són efectius al 100%.
Acaba havent-hi erugues, perquè els tractaments no són eficients al 100% cap d'ells, no? Si no, en tindríem moltes més, eh? Llavors, ara, en aquesta època, és quan fem el següent tractament. Ja no es pot fer preventiu, sinó a posteriori. I llavors el que es fa ara és, allà on es veuen bosses d'erugues, es treuen manualment, que és una feina molt complicada, i que hi ha zones com el bosc de la Concòrdia, per exemple, o en alguns talussos, o en alguns talussos que tinguin molt pendent, no? Penso, per exemple, al voltant del Pau Casals, de l'escola Pau Casals, o altres llocs així. És més complicat perquè si tenen pendent costa més d'accedir-hi.
Guerrero afirma que s'ha actuat de forma preventiva en més de 2.600 pins de la ciutat, però afegeix que caldrà fumigar punts molt concrets, com ara algunes zones de Marinals o de l'entorn del bosc de la Concòrdia, per acabar amb les erugues que han començat a aparèixer.
Passant 8 minuts de les 7, si encara no sabeu quin projecte finalista del Construint Ciutat voleu votar, avui a Ràdio Sabadell us en presentem 4 de nous.
Agenda cervesera de la ciutat de Sabadell.
Des de l'entitat Sabadell Cerveser volen reimpulsar Sabadell com a capital de la cervesa i tenen per objectiu crear una agenda cultural cervesera i també recuperar la Fira de la Cervesa de Sabadell. Santi Claret és un dels impulsors del projecte.
Volem crear una agenda cultural amb activitats entorn de la cervesa artesana, la cultura i la gastronomia. I també volem recuperar la Fira de la Cervesa, que ja fa 4 anys que no s'organitza.
Tot i voler donar un impuls al consum de la cervesa, des de l'entitat asseguren que també inculcaran consumir cervesa de manera responsable.
Supermercat solidari i cooperatiu.
Davant el creixement de l'atur a la ciutat de Sabadell i també davant l'increment de diferències entre rics i pobres a la ciutat, l'associació Taler Cooperatiu aposta pel primer supermercat solidari i cooperatiu.
Estem construint un supermercat solidari i cooperatiu. Un espai amb productes procedents de la donació, la transformació de l'excedent alimentari i de la xarxa de projectes agroecològics. Un espai de resposta a l'emergència alimentària, inclusiu i no estigmatitzador, on hi consumeixin persones que busquen productes ecològics de proximitat i persones sense recursos.
Empoderar-t, art als barris de Sabadell.
La coordinadora de músics de Sabadell, juntament amb Sos Pallassos, impulsen un projecte per portar l'art a tots els barris de Sabadell. Volen instaurar 3 festivals d'art a la ciutat. Carlos és president de l'entitat.
Proponemos 3 grandes festivales. El Moonlight, una fiesta nocturna donde el Parque Cataluña se llenará de diversos espectáculos con la luz como protagonista. El Festival de Artes Escénicas, donde habrá espectáculos de teatro, danza, circo y otras disciplinas. y el Sabagel, el festival de música de Sabadell que traerà grups de diferents estils a nivell nacional i internacional.
A part d'aquests tres festivals, des de la coordinadora també volen instaurar que cada cap de setmana es presenti un nou espectacle d'art a un barri diferent de la ciutat.
Posem a punt l'Escola Catalunya.
Les famílies de l'AMPA de l'Escola Catalunya denuncien que el centre necessita grans reformes en diferents parts de l'edifici.
Necessita urgentment una renovació, sobretot l'edifici de pergolari i el menjador. El nostre projecte proposa canviar tots els tancaments del pergolari i del menjador.
Adeu, fred, i adeu, mosquits. Benvinguda a Eficiència Energètica.
Cal canviar també els serveis de pergolari i adaptar-los a les noves necessitats dels més petits.
Com sempre, recordeu que les votacions d'aquests projectes es poden fer a través de la plataforma Decidim Sabadell, on cal registrar-se prèviament, tenir correu electrònic i tenir més de 14 anys.
Notícies vespre.
El Taulí té des d'avui un segon cotxe elèctric per traslladar els pacients pediàtrics dins l'hospital. L'han aportat de forma desinteressada els 30 socis d'Elite Taxi i serà grafiat perquè sigui una còpia en miniatura dels taxis que circulen per la ciutat. El vehicle servirà per ampliar el projecte original emmarcat en una onada de petits somriures que ja va posar en funcionament un cotxe amb bateria infantil al centre quirúrgic ambulatori fa just un mes.
Des d'Elite Taxi segueixen de prop el projecte per fer més agradable el Taulí per als més petits. Quan van conèixer la incorporació d'un vehicle no van tenir dubtes de que hi podien posar el seu granet de sorra. Així ho ha apuntat el portaveu de l'associació, Magno Castillo.
Ja havíem participat un parell de vegades i vam veure que al CQA doncs, entregaven un cotxe i la idea de que aquest cotxe fos taxi ens va agradar moltíssim i ens vam posar d'acord al moment de fer-ho l'abans possible. I això en qüestió d'un mes hem preparat el cotxe, ho hem rotulat com a taxi i ara ja està aquí pels nens.
Aquest segon vehicle infantil permetrà anar més enllà de l'actuació original i s'utilitzarà la planta de pediatria. El director de cirurgia pediàtrica, Bernardo Núñez, creu que permetrà ampliar els beneficis obtinguts al centre quirúrgic ambulatori.
Con la incorporación del vehículo en el CQA, en el centro ambulatorio, en diciembre hemos visto que ha sido todo un éxito. Los niños han entrado contentos, felices, hemos conseguido disminuir, bueno, no solo disminuir, retirar completamente toda la premedicación, todos esos fármacos que le damos a los niños para que entraran felices, tranquilos a quirófano, hemos conseguido disminuirlo.
El doctor també destaca el fet que el Taulí és el primer centre sanitari públic de l'Estat en disposar d'aquest tipus de vehicle i confia que es converteixi en una referència.
El conseller Damià Calvet, el meteoròleg Tomàs Molina i el periodista local Plàcid García Plana seran els principals ponents del tercer cicle de conferències Aigua i Món, un projecte desenvolupat per Aigües de Sabadell des del 2017 i que agrupa entre 60 i 80 persones a l'aula de l'aigua que la companyia té al carrer Concepció.
El principal responsable en matèria d'aigua del país, el conseller de Territori i Sostenibilitat, serà l'encarregat d'inaugurar la tercera edició del cicle de ponències Aigua i Món. La seva conferència tractarà el tema de l'aprofitament, la regeneració i la sensibilització sobre el consum d'aigua en el marc del canvi climàtic. Calvet serà a Sabadell el 14 de febrer a les 6 de la tarda. Una altra xerrada que segur compla serà la de Tomàs Molina. Elisabet Santa Cruz, directora de desenvolupament de CASA, n'ha explicat el contingut.
I vindrà doncs, a l'aula de l'aigua a acompanyar-nos i explicar-nos doncs, casos extrems en meteorologia i la relació amb el canvi climàtic i tot això aterrat al nostre país. I ens ho vindrà a explicar doncs, el dijous dia 4 d'abril, en aquest cas a les 11 del matí, que és un horari diferent al que venim fent les conferències doncs, perquè... Bueno, doncs com és normal, ell a la tarda està a TV3 fent el seu programa.
El problema de la contaminació serà abordat per Damià Barceló, director de l'ICRA, i Miquel Paraire, director de qualitat d'Agbar, el 13 de juny a les 6 de la tarda. La clausura, en canvi, tindrà un toc local amb el periodista sabadellenc Plàcid García Planas, que repassarà la història de l'aigua a la ciutat el 10 d'octubre.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Menys d'un minut per un quart de vuit, coincidint amb la investidura del nou president d'Andalusia, Juanma Moreno, la xarxa feminista ha convocat mobilitzacions similars a les que s'estan produint a les ciutats andaluses. Des de l'organització feminista volen mostrar així el seu rebuig al pacte de govern de PP i Ciutadans amb la formació UltraVox, que defensa eliminar el pressupost de les lleis contra la violència de gènere, entre d'altres mesures. A aquesta hora està previst que estigui en marxa la concentració a la plaça Doctor Robert de Sabadell, allà hi tenim el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Karen. Doncs ara mateix la concentració està en marxa, però no sembla que hagi de començar cap acte de llegida, de cap manifest o alguna mostra més visual del que seria una manifestació a l'ús. Els concentrats podem dir que són una vuitantena, hi ha persones de totes les edats, hi ha gent gran així com gent més jove, i una bona representació política. Passejant-nos per la concentració aquí a la plaça del doctor Robert, hem pogut veure figures que formen part del el govern municipal, és el cas del regidor de serveis municipals Lluís Perarnau i el regidor d'Educació i també tinent d'alcalde Joan Berlanga, i ja també hem vist una de les candidates a les eleccions municipals, la Marta Morell, i també una diputada, en aquest cas de Catalunya en Comú Podem, com és Elisenda Alemany. De moment, la mobilització, diem, està només concentrada aquí a la plaça Doctor Robert, no veiem cap pancarta, no veiem cap símbol, ni han cridat cap proclama, de moment només sabem que la concentració es fa per mostrar el rebuig al pacte de PP i Ciutadans per arribar a la Junta d'Andalusia.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Més notícies del dia en format més breu. Una dotzena de dones ja s'estan formant en el món del metall gràcies al curset impulsat des del Metall Vallès.
L'objectiu d'aquest programa és dotar dones que estan a l'atur de la formació necessària per introduir-se en un món històricament dominat pels homes. Tot i que aquest sigui l'objectiu, una de les alumnes, la Marta, ja avisa que el curs se'ls queda curt.
És molt interessant. El problema que veig jo és que és molt genèric i són poques hores com per sortir ben preparat. Però, bueno, estem aprenent una pinzellada de tot i, bueno, és curiós.
Els cursos tenen una durada de 100 hores i es realitzen a les aules de Can Molins.
Cal Enredus, l'espai d'acompanyament i sensibilització del col·lectiu LGTBI de la ciutat, ha celebrat el seu primer aniversari.
En aquest temps han desenvolupat una vintena de projectes i accions, entre les quals destaca la Translaboral, un projecte per fomentar l'ocupabilitat de les persones trans i denunciar la discriminació que pateixen per accedir a un lloc de feina. És un projecte que Alba Barber, coordinadora de l'espai, assegura que tindrà continuïtat aquest any, estenant-se per altres territoris.
Evidentment repetirem la Translaboral, que ens han demanat ja de ser repetida en altres municipis, i se'ns ha demanat segurament que fem un cop de mà amb l'elaboració una mica de pautes i mesures per implementar el tema de polítiques laborals en els plans municipals de LGTBI.
Aquest 2019 ha arrencat amb el Club de Lectura en Marxa, que se celebra cada mes a la Biblioteca del Sud, i diverses activitats de caràcter intern per als usuaris de l'espai.
I el grup municipal de Ciutadans reclama al Parlament de Catalunya que s'inverteixi en les millores dels jutjats de Sabadell.
La diputada del Partit Taronja a la Cambra, Maria Valle, ha presentat avui una proposta de resolució al Parlament reclamant al govern català que compleixi amb el compromís de solucionar les mancances que l'edifici dels jutjats i també els seus treballadors es troben actualment.
Des de fa 9 anys, la iniciativa Llibre Solidari ajuda persones en risc d'exclusió social i amb pocs recursos a sortir-se'n, i ho fa gràcies als llibres. A la ciutat només hi ha una seu, però a Barcelona la idea va començar el 2011 i ara la ciutat comtal ja té 4 botigues físiques i 7 parades al metro.
Llibre Solidari és una botiga de llibres de vell amb intenció de millorar la situació de les persones més vulnerables. La seva responsable, Judit Laossa, ha explicat com s'ho fan per convertir llibres i vinils en ajuda. Són declaracions al programa El Matí.
Aprofitar la botiga que tenim un racó superxulo, que jo vull fer allà un club un racó cultural, doncs per què no agafar aquesta gent sola que està allà i un cop a la setmana seure'ls allà 4 o 5 junts a que facin una lectura?
Clar, clubs no de lectura, que ara doncs, que estan molt de moda,
exacte,
per exemple. No?
De vegades ja no és només l'ajuda econòmica, que evidentment per això estem, no? per donar-la, però de vegades també és molt més moral el que molta gent necessita.
Actualment, unes 50 famílies es beneficien d'aquesta llibreria tan atípica. Malgrat això, l'OSA reconeix que no se'ls coneix prou a la ciutat i potser és perquè el local no està situat en un barri cèntric.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat. Ja són 17 els detinguts a Barcelona i Igualada en l'operació antiterrorista contra un grup que tenia intenció d'atemptar a Catalunya.
5 dels 17 detinguts jihadistes estarien molt radicalitzats. El dispositiu, anomenat Alexandria, ha començat a primera hora del matí. L'operació és fruit d'una llarga investigació de la Comissaria General d'Informació de la Policia Catalana i està tutelada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional.
La defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull demanarà que declarin com a testimonis al judici de l'1 d'octubre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el rei Felip VI i l'expresident espanyol, Mariano Rajoy.
Així consta en l'escrit de defensa que registraran al Tribunal Suprem en les properes hores. Segons fonts properes a la defensa, l'escrit només es demana el seu testimoni i no s'especifica com s'ha de produir la citació, deixant-ho a criteri del tribunal. Fonts del Tribunal Suprem ja van apuntar que s'acceptaria la testifical de Rajoy en cas que la demanessin les defenses. Fins al moment, l'acusació popular exercida per Vox també ha demanat la presència de Rajoy a la sala com a testimoni.
I escàndol a l'Escola Municipal de Música de Berga pel presumpte abús sexual a un menor.
La denúncia va dirigida contra un exprofessor de l'escola. Els fets haurien ocorregut mesos enrere quan el professor encara treballava en aquest centre. Segons els Mossos d'Esquadra, la investigació s'hauria iniciat a petició de la Fiscalia, que va obrir el cas després que es presentés una denúncia als jutjats de Berga.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Quico Ramírez serà el nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell fins a final de temporada. L'acord entre el tècnic i el club és total i en les pròximes hores s'hauria de fer oficial. La intenció és que demà ja es faci càrrec de l'equip en l'entrenament matinal. El tarragoní viurà així la seva segona etapa al conjunt arlequinat. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Es tracta d'un perfil que reuneix les característiques que es buscaven, ja que coneix la casa, la categoria i també l'actual plantilla. Sense anar més lluny, va entrenar a l'Eix Coc, al Nàstic i a l'Hospitalet, on també va tenir les seves ordres a Valentín. Ha dirigit 76 partits en aquesta categoria i tot just diumenge, per exemple, era al miniestadi veient el Barcelona B al Coiano. També és un entrenador amb un tarannà i una personalitat que des de l'entitat es considera adient per redreçar el rumb, donar amb la tecla i corregir l'actual dinàmica. Ramírez buscava un nou repte des de la seva sortida fa un any del Wisla Cracòvia, un dels clubs més històrics del futbol polonès. Abans havia dirigit la Pobla de Mafumet, el Gimnàstic de Tarragona, l'Hospitalet i el Castellón, des d'on va fer les maletes per marxar cap a l'Europa Central.
L'Escola Pia ha iniciat la segona volta del campionat en triomf. Els de Borja Burgos van guanyar 7-2 al futsal Locaragol de Lleida i ara són 5 però empatats amb 30 punts amb el Bellesport, que és el quart classificat. Els escolapis es van poder revenjar així de la derrota en l'estrena a la competició contra els lleidatans. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En aquella ocasió, els lleidatans van sorprendre el conjunt escolapi que arribava, recordem-ho, de fer un excel·lent paper a la final a 4 de la Copa a Catalunya. De fet, aquest Locaragol de Lleida és un equip que aquesta temporada s'estrenava a la categoria després d'ascendir de tercera. Oriol Comadran, jugador de l'Escola Pia, apunta les claus d'aquest primer triomf de la segona volta.
Jo crec que vam estar molt intensos durant gairebé tot el partit, que és una de les coses que ja no vam fer. Ja vam desconnectar 10 minuts de la segona part, vam anar a la mitja part guanyant 0-2 i vam tenir aquest moment de relaxació que aquesta categoria ho pagues molt car. i aquesta setmana vam estar, per mi, dels 40 minuts, 38 de ritme molt alt, i també de cara a porta vam estar molt encertats i a la porteria el Josep Maria va tornar a fer un molt bon partit.
El 7-2 permet al conjunt de Burgos seguir la línia ascendent amb la qual van acabar el 2018. Ara se situen cinquens a la taula, només dos punts de la desitjada tercera plaça, que donaria accés a la Copa del Rei de la temporada vinent. La Unió Santa Coloma serà el pròxim rival dels Escolapis aquest cap de setmana.
Baixem un esglaó i repassem l'empat a 3 dels grups a Raona a la pista del Cover Premià de Mar. En un partit boig, els d'Isma Quirós van tenir el partit guanyat, perdut i finalment empatat.
Un gran inici de partit va fer que els arraonistes se situessin 0-2 gràcies al ritme que van saber imposar. Ara bé, 6 minuts fatídics van fer que els del Maresme remuntessin i capgiressin el resultat. Al final, però, els sabadellencs van aconseguir empatar amb el tercer i definitiu gol, esgarrapant així un punt en una pista d'un rival directe. Isma Quirós, l'entrenador local, es queda amb coses positives però també negatives de l'enfrontament.
Els reforços nous que han vingut també van aportar bastant, però ens hem de treure aquests 6 minuts perquè potser amb un altre equip no són 3, són més i no aconsegueixes remuntar. Bueno, al final també valorar que és l'equip que anava darrere, sap a poc l'empat, però tampoc sumen ells, no? Bueno, potser és el consol aquest dels tontos que diem.
A falta d'un partit per tancar aquesta primera volta tercera, el grup de Raona segueix en una excel·lent cinquena posició, ben a prop dels millors. L'últim partit d'aquest primer tram de Lliga del grup de Raona serà la visita del Sant Cugat a Cal Balsac, aquest dissabte a 8:15.
I sense deixar el parquet, hem d'explicar aquesta setmana una nova derrota del Femi Esport Amics del Pou Nou Escorial. Les de Fernando Castejón tenien aquesta jornada el difícil repte d'enfrontar-se al Jimbe Roldán, les actuals campiones. I la cosa no va anar del tot malament, tot i no poder sumar cap punt.
Tot i perdre per 1-3, les quadribarrades van disputar el partit fins als últims minuts, amb un 1-2 que donava esperances de sumar algun punt. El tercer gol rival prova matar les opcions de les sabellenques i, malgrat tot, Fernando Castejón, entrenador de les dels Marinals, marxava satisfet per l'enfrontament de les seves jugadores.
Se me queda la satisfacción de haber podido luchar y trabajar lo que habíamos hablado durante la última semana, de jugar contra un gran equipo y efectuar nuestro juego, que entra después lo que puede pasar en cualquier partido. No más que puedes ganar o puedes perder, pero ya no es lo que no había pasado anteriormente.
Les de Fernando Castejón tancaran la primera volta del campionat amb el duel més complicat que podrien disputar. Aquest cap de setmana viatgen cap a Galícia per enfrontar-se al Burela, que ara mateix lidera la classificació de primera.
I qui tampoc aixeca el vol és el futbol sala Sabadell femení Clíniques Dental Navarro. L'equip creualtenc ha perdut contra l'Hèrcules per 5-1, un rival directe, i que amb aquesta victòria ha passat a les arlequinades a la classificació.
I no aixeca el cap perquè aquesta és la setena derrota consecutiva a segona divisió i la novena jornada sense guanyar de les de Marc Muñoz. El resultat contra l'Hèrcules, això sí, no reflecteix el que va passar al llarg del partit. Muñoz se'n lamenta.
Sí, vam cometre errors que en aquesta categoria es paguen, però durant tot el partit vam tenir el domini, amb 1-1 vam tenir 3-4 oportunitats molt clares davant de la portera que si haguessin entrat el partit hagués anat diferent, i bé, durant tot el partit vam tenir el domini, vam crear moltes ocasions, però el que ens està fallant aquesta temporada, que arribem, creem ocasions, però al final la pilota no vol entrar.
La nova derrota deixa quartes per la cua les arlequinades amb només dos punts de marge respecte als tres rivals que tanquen la Lliga.
I tercera victòria consecutiva del bàsquet Pia Copa Catalunya. Els de Jaume Prat han encetat el 2019, com van acabar l'any anterior, guanyant, això sí, patint també. Triomf ajustat 76-75 contra el Sant Cugat Negre.
Els escolapis van haver d'esperar fins als últims segons del partit per poder sumar la cinquena victòria de la temporada, un resultat que els permet allunyar-se de les últimes posicions i pujar fins al setè lloc a la taula. Jaume Prat, el tècnic local, és felicitat per la reacció de l'equip i n'apunta les claus.
Nosaltres teníem clar que vam començar de manera discontínua, tant en treball com en joc, i a la que teníem clar que quan podíem acumular, quan haguéssim tingut regularitat i acumular minuts de jugar junts, doncs els resultats sortirien.
La victòria permet als sabellencs deixar els llocs de descens a dues victòries.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dimarts 15 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. No marxeu, que continua la programació a la 94.6, a les 8 amb l'Espia de Mahler i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.